La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
Santoalla és un bonic enclavament situat a la província d'Orense, a Galícia. És un poblet molt petit on l'any 2010 només hi vivien dues famílies. I en un poble on només hi viuen dues famílies, aquestes o bé es porten perfectament o bé es porten a matar. Si avui parlem d'aquest cas en el nostre programa, ja us podeu imaginar una mica quina de les dues opcions és. I és que segurament, a més, aquest cas us recordi molt a un altre famosíssim cas que va passar aquí a Catalunya. Tota la mala relació entre les dues famílies de veïns de Santoalla, que evidentment no podia acabar bé, va acabar, efectivament, amb un mort. Per això avui en parlarem. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui toca un cas que segurament a molta gent li pot recordar a un altre cas molt famós aquí a Catalunya. I és que avui parlem d'un cas que vindria a ser una espècie del crim de Tor, però en aquest cas a la gallega. Perquè parlarem d'un cas que va passar al bonic municipi de Santoalla, un poble petitíssim on només hi havia dues famílies, com una mica com a Tor. Tota aquesta història va acabar l'any 2010 i té com a protagonistes dos germans, per una banda, dos germans locals, i per altra banda, una família holandesa encapçalada pel senyor Martin Verfordern. Per explicar-nos el cas d'avui, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
Molt bona, Sergi.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, escolta'm, content aquí de tornar a tocar un cas d'aquests sucosos, de crims de la ruralitat més profunda, que jo sé que això a la gent li agrada especialment.
He estat a punt de tenir un atac de feridura amb el cognom d'aquest senyor. Com li'n diríem?
Sí, Verfordern.
Verfordern.
Però li direm Martín, però jo crec...
Diguem-li Martín, perquè és fàcil. Bé, Joan, suposo que després en Gorro ja ens ho explicarà, però aquest cas es va fer especialment famós arran d'una pel·lícula. Explica'ns una mica què tal Galícia. Molta pluja, no?
Galícia, molta pluja. De fet, aquests dies Catalunya també és bastanta pluja.
Però sí, ben cert, Galícia ben més. Cert.
Bé, Galícia és una zona que té, diguem-ne, un àmbit rural molt gran i bastant profund. De fet, és una de les zones en què encara hi ha doncs, molts petits poblets molt disseminats per la muntanya, normalment que comparteixen ajuntament i que encara mantenen moltes formes d'organització relativament antigues, tant des del punt de vista social, és a dir, les normes que no estan escrites, que no són legals, però del comportament social que més o menys és de consens entre la població, però també mantenen algunes formes relativament antigues d'organització legal de temes importants com és la propietat de les terres. I de fet avui això és un dels temes dels quals parlarem perquè serà una de les fonts del conflicte que acabarà comportant doncs, una mort. Per tant, en aquest aspecte és important que tinguem clar aquest context per entendre el cas del qual parlarem avui.
És a dir, allà el registre de la propietat està de més, no?
No. És a dir, allà, evidentment, tenen una forma d'organització de la propietat. De fet, és una forma de la propietat de les terres, concretament, que no és exclusiu de Galícia. Tu comentaves bé que hi ha un cas català que s'hi sembla bastant...
Estava pensant que podríem fer xecs en... No sé si avui, al cas d'avui, tindrem xecs de vida de psicòpata, però podem fer xecs de coses que s'assemblen al cas de Tor.
Sí. De fet, recordem que el cas de Tor i el cas d'avui, el cas de Santa Toalla, doncs són casos relativament similars en quant a la forma jurídica de tinença de la propietat de la terra. Per tant, és una forma d'organització que no és que sigui exclusiva de Galícia, ni molt menys, però sí que és cert que allà, doncs pel fet que encara té, diguem-ne, una ruralitat molt forta, encara és més present que en altres llocs.
Per tant, un primer xec que podríem ficar entre Santoalla i Tor és aquest litigi per la propietat de la terra, d'alguna manera?
Sí, perquè, a veure, la cosa és, aquesta forma d'organització de la propietat relativament antiga es basa, bàsicament, en formes de gestionar el que se'n dirien terres comunals, d'acord? És a dir, és habitual, era habitual, sobretot, antigament, que les terres comunals que envoltaven el poble, que acostumaven a ser una part molt important de l'economia del propi poble, sobretot era gent que es dedicava a la pròpia agricultura, que es dedicava també a la ramaderia, i per tant l'explotació o l'ús d'aquestes terres que eren de tots doncs era molt important perquè tothom pogués guanyar-se la vida. Llavors la forma d'organització que hi havia era repartir la propietat de les terres entre els habitants del poble i per tant els propietaris de les terres era la gent que vivia al poble. Això, en una situació en la qual hi ha una certa estabilitat de la població, és a dir, hi ha doncs, X cases de pagès, a cada casa de pagès hi viu una família, que a més es va heretant de generació en generació, doncs més o menys aconsegueix organitzar la situació de manera bastant estable. Però, esclar, a partir del moment en què aquests pobles comencen a despoblar-se, comença a donar-se un munt de casuístiques, una de les quals, que és, per exemple, la que vam viure a Tor, doncs és que propietaris d'aquestes cases de pagesos, és a dir, les famílies que són propietàries de les cases i d'una part de les terres privades, abandonen el poble tot i mantenir la propietat de la casa i de les seves terres. Llavors, aquesta família, que és del poble, entre cometes, de tota la vida, però que manté la propietat tot i no viure físicament al poble, manté al seu torn part de la propietat de les terres comunals o no? Doncs això pot ser una font de conflicte. Això és el que va passar a Tor. En el cas de Santa Olalla, la cosa va ser una mica diferent. L'element de discòrdia va ser que, escolta'm, si arriben uns nouvinguts del poble, s'instal·len en una casa i passen a ser nous veïns del poble, poden reclamar també ser també copropietaris de les terres comunals o no? Aquí trobaríem un cert paral·lelisme d'una història que, si bé no és exactament el mateix conflicte, al final el conflicte gira al voltant d'una figura similar.
Bé, debats jurídics interessants els que hi ha en aquests dos casos. És que abans, realment, abans, estic parlant de fa 100 anys, la paraula donada tenia molt de valor. Era un contracte firmat amb sang. I avui en dia, doncs, la paraula no té tant de valor i llavors els descendents de les persones aquestes que havien parlat de paraula respecte a la propietat de les terres, doncs, la paraula que va donar el seu avi, d'alguna manera se'ls impide i d'aquí surten molts de conflictes. Llavors, tenim, aquí no és Tor, és Santa Olalla. Santa Olalla, ja hem dit, és un poble que està perdut per Galícia, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
i és un poble petit.
Per ser exactes, Santa Olalla és el que en podríem dir una aldea, un veïnat, que al seu torn forma part d'una parròquia, que és El Monte, que al seu torn forma part d'un municipi, que és Petín. Petín és un municipi que engloba diferents parròquies i cada parròquia engloba diferents veïnats. Pot semblar, amb aquesta divisió, que estem parlant d'una macrourbe de 50.000 habitants. Doncs no, Petín té uns 1.000 habitants, aproximadament. Per tant, ens podem imaginar que cada una de les parròquies deu ser doncs, al voltant de 100 habitants i cada un dels veïnats doncs, deu ser de realment molt poca gent. I, de fet, el veïnat de Santa Olalla, fins a l'any 2007, estava habitat únicament per una única família.
És a dir, 1.000 habitants, Petín, comptant tots els dels nuclis disgregats o el nucli tenia 1.000 i llavors alguns disgregats?
No, 1.000 habitants comptant-ho tot.
Comptant-ho tot, va. Llavors, vivia una família que segurament poder eren 4 persones, no? Pare, mare i un parell de fills?
Eren pare, mare, aquests dos tenien 4 fills, dels quals 2 vivien en un, diguéssim, independitzats. Un altre vivia dins del mateix municipi de Petín, però en una altra parròquia. Però malgrat viure en una altra parròquia, mantenia d'alguna manera el contacte amb la família perquè era el que s'encarregava de la gestió de les terres i de l'explotació familiar.
Sí, votava a Petín.
Votava a Petín, sí, tot i que tots votaven a Petín perquè tot és el mateix municipi, diguem-ne. Però ell vivia en una altra parròquia, però cada dia es desplaçava fins a Santa Olalla per gestionar la hisenda familiar, diguem-ne. Aquest es deia Julio. Llavors, el matrimoni, els pares, que es deien Manuel i, ojo, la mare es deia Hobbits, que és un nom que m'ha sobtat. De fet, en algun lloc he vist Hobbits i en algun altre lloc he vist Hobbita. No sé exactament
quina
és.
Jo crec més que és Hobbita,
No sé.
Perquè Hobbits... No sé.
Hobbits, amb jota, amb jota. O sigui, en algun lloc li diuen la senyora Hobbits. Hi ha altres llocs la senyora Hobbita, no ho sé. Bueno, és igual. Doncs en Manuel i la Hobbita tenien això, 2 fills independentitzats, un fill que, tot i que vivia en una altra parròquia, es desplaçava cada dia per gestionar la gent familiar, i llavors tenien un altre fill, que es deia Juan Carlos, que Juan Carlos era l'únic que físicament vivia amb ells perquè era un noi que tenia un cert grau de discapacitat intel·lectual i, per tant, no era independent com ho eren els seus germans.
I aquesta família era l'única que vivia l'any 2007, però llavors, a partir d'aquí, va entreviure una altra família en aquest poble. Poble que, per cert, entenc que abans sí que tenia més gent, que es devia anar marxant per les poques oportunitats segurament laborals o la dificultat de viure per allà perdut, suposo, que se'n devia marxar a les ciutats i fins que va quedar només una sola família.
Clar, exactament, és a dir, de fet, el problema del despoblament rural és aquest, no? que justament viure en un poble tan petit doncs, té avantatges que són interessants quant a qualitat de vida, l'entorn en què et desenvolupes i tal, però també té inconvenients. Un d'aquests inconvenients, per exemple, és la connectivitat, la connexió, la proximitat de certs serveis, i per tant això fa que molta gent acabi vivint fora. I això va fer, evidentment, que aquests acabessin sent els únics que vivien físicament en aquell poble. Però l'any 2007 s'hi trasllada a viure un jove, en Martín, en Verfondern, que li direm Martín, i era un jove que, tot i que havia nascut a Alemanya, s'havia nacionalitzat dels Països Baixos, per tant era un ciutadà neerlandès, que es va traslladar allà amb la seva parella, que es deia Margot Pool. Bàsicament es traslladen allà buscant una nova vida, buscaven un entorn rural, un entorn una mica apartat de la societat, i eren una parella que tenien bàsicament la voluntat de construir, a part d'una nova vida, també construir una mena de centre social de persones que buscaven viure en la ruralitat o que buscaven experimentar com era viure la ruralitat, amb cert nivell d'autogestió, una mica hippie.
Uns neorurals, que se'ls en diu, no?
Sí, però...
Una espècie bastant... com els que hi havia allà a Tor, sí. També, no?
Neorurals hippiosos, perquè els hippies de Tor no eren ben bé hippies. Això seria una diferència respecte a lo nostre.
Però bé, eren hippies per tot arreu, doncs, en tot cas.
I, bueno, més que hippies...
Aquests eren hippies de veritat, no? Els de Santuall eren de veritat, hippies de veritat.
Exacte. Els de Tor eren més quillos que hippies. No. Aquests eren hippies com Déu mana.
Bé.
Doncs es compren una casa allà i s'hi traslladen a viure.
Una casa derruïda que suposo que han d'arreglar, no?
Tal qual. De fet, els primers mesos en què viuen allà al poble han de viure en una tenda de campanya perquè no poden viure a la casa físicament perquè està destrossada, i llavors la van arreglant mica en mica.
Com van a petar Santuall, aquesta gent?
Bueno, perquè sembla que ells buscaven una zona rural bastant apartada. El primer que havien buscat era Argentina. De fet, van estar a punt d'anar a Argentina.
Però a Argentina hi ha molt d'espai, eh?
Sí, però es veu que Argentina, el problema que tenien és que per traslladar-se allà i que els donessin els permisos de residència i tot plegat, necessitaven tenir molts diners. Es veu que Argentina, si no tens molts diners, on te pots establir definitivament. No ho sé, això deien ells, almenys. Per tant, van decidir buscar una alternativa, van estar mirant a Galícia, i sembla que bàsicament el que van fer va ser doncs voltar per diferents aldees gallegues fins a arribar allà, i allò els va semblar que era prou perdut de la mà de Déu i que allà doncs podrien construir la seva vida una mica apartats de la societat.
Sí, va ser exactament un pito-pito colorito, eh?
Sí, bastant, sí.
Bé, i arriben allà, compren una finca amb una casa doncs que mig derruïda i l'arreglen. Quina intenció tenien exactament? És a dir, ells volien trobar un lloc apartat, però tenien alguna altra intenció o simplement...
Bueno, una mica la intenció era aquella que et comentava abans, no? que volien construir allà una mena de lloc de pelegrinatge de gent que volgués conèixer el que era el contacte amb la ruralitat. No?
És a dir, una casa rural?
Sí, però no ben enfocada al turisme pròpiament, sinó que ells el seu concepte era dir, escolta, doncs, si tu vols saber com és viure en el camp, doncs vine a viure, a passar unes setmanes aquí a casa meva i cuides les terres, ens ajudes a cuidar el bestiar, ens ajudes una mica a les tasques de manteniment de la casa, nosaltres et donarem menjar, et donarem allotjament i viurem com una mena de experiència comunal autogestionada.
Llavors
no?
Sembla més com aquells hippies que ocupen una casa i fan un centre de ioga, no?
Sí, una mica això, sí, semblava més això, sí.
Va.
Ells arriben allà i es troben, evidentment, amb els seus únics veïns, que són el matrimoni de Manuel i la Hobbits / Hobbita, no sé quin és el nom correcte.
Diguem-li Hobbita, sisplau, perquè no podré parar a riure amb lo de Hobbits.
Vale, doncs Hobbita, doncs donarem per bo Hobbita.
Que no sé quan és Santa Hobbita, eh? Després no en Gorro ens ho mirarà quan és Santa Hobbita, perquè no sé.
En tot cas, bueno, entren en contacte amb ells, no?, i comença la sempre complicada convivència.
Bueno, al principi no devia ser complicada, no?, perquè si només tens uns veïns, o t'hi portes molt bé o t'hi portes molt malament, però suposo que al principi, doncs, no sé, vas a saludar, no?, i què tal, o necessites sal o alguna cosa...
Sí, de fet, la convivència va començar bé, que també és una diferència amb Thor. Penso que Thor estava matant des del primer dia. Allà no. Allà els primers dies va anar bé. De fet, sembla que les dues famílies fins i tot feien dinars familiars conjunts. I, bueno, doncs el que dius tu, no? Home, ja que estem perduts aquí on Jesucrist va perdre l'espardenya, almenys portem-nos bé, perquè, vaja, si no et portes bé amb aquests, malament. La cosa es va començar a complicar. Aquí, els motius pels quals es va complicar, hi han motius que són conjunturals i motius que són realment estructurals. Comencem pels conjunturals, diguem. És a dir, els que semblaria que són molt importants, però realment no són els importants. L'important són els altres, els estructurals. Però els conjunturals, quins serien? Els conjunturals serien, per exemple, que, esclar, en la família diguem-ne, nativa de Santaolalla, això que vinguessin veïns nous ja
no, no els hem posat cognom en aquesta gent.
El cognom de fet era Rodríguez, perquè és un cognom, diguem-ne, que també és una diferència amb Thor, no és especialment, no és èpic a Thor, entre Sansa i Palanca.
Però el senyor devia tenir algun mote, no? Algun sobrenom, algun malnom d'aquests típics de poble, no?
El senyor li deien Ogafas, que tampoc és que sigui especialment, diguéssim, èpic, eh?
Ogafas, que deu voler dir, m'atreveixo, eh? L'Ulleres?
Tinc que sí, tinc que sí.
No, se va matar massa els veïns, tampoc aquí. Però bé.
No, clar, és que tampoc hi havia veïns, vull dir que suposo que...
No, posar-te tu mateix és raro, no?
Ja, però esclar, no sé.
Hola, mira, com porto Ulleres, doncs en diré en Manuel Ulleres, i jo me presento així, home, raro. Bé, en tot cas...
Això és una diferència en Thor, que Thor sí que hi ha noms ben
verits. Sí, sí.
En tot cas, això que arribessin un matrimoni, més a més no tenien fills, per tant tampoc tens nens per allà donant pel sac, bueno, mira, així ens parles amb gent i mira, encara ens entendrem. Els hi va fer mitja gràcia. Però, en canvi, el fet de que muntessin una mena de centre social i comencés a arribar gent nova cada X setmanes, gent que no coneixien voltant per allà, això ells no hi estaven gens acostumats. I aquesta part sí que els hi va molestar bastant. Però això, insisteixo, que no és lo estructural, això és lo conjuntural. Què més hi havia de conjuntural? Doncs que, per exemple, en el camp gallec sembla que hi havia una sèrie d'elements que estaven més o menys consensuats entre tots els propietaris, que no estaven escrits enlloc, però que eren així. I, en canvi, és clar, aquesta era una parella d'holandesos que venien allà i que desconeixien aquestes normes i el que feien era cenyir-se la legalitat. Estem parlant de coses tan, no sé si absurdes, però en tot cas que semblen tan trivials com ara l'altura dels murs que separen les finques. És a dir, la normativa, el planejament urbanístic que deuen tenir a Petín, doncs marcava una alçada. Però, en canvi, el conjunt de propietaris rurals havien acordat des de temps immemorials que l'alçada màxima seria una altra que és més baixa.
Bueno, és el que evidentment... se li diu les lleis i el costum.
Exacte.
Són fons doncs del dret, totes dues.
Sí, sí. Doncs ells van dir, doncs nosaltres farem la valla a l'alçada que marca la normativa. I l'altre li va dir, escolta, tu no pots fer l'alçada que marca la normativa perquè l'alçada, diguem-ne, pactada és una altra. Pues clar, ell deia, escolta, això de l'alçada pactada no està escrit enlloc. Per tant, jo faré l'alçada que...
No està pactada amb mi, a més a més, que jo acabo d'arribar.
Exacte, exacte.
A saber qui ho vas pactar, això.
Un altre element era, per exemple, que per construir aquests murs el que feien era recollir pedres dels camins, no? Per intentar fer una mena de murs que no eren ben bé de pedra seca, però en tot cas utilitzaven pedres pròpies de la zona per intentar també adequar-se al paisatge. Això els veïns també es queixaven, perquè sembla que també hi havia com la norma de no recollir pedres dels camins públics per construir murs.
Bueno, que de què hi és aquesta norma, eh?
Ja. Bueno, sí, senyor.
És més comprensible que no pas un sí. Camí per ahí per tota la muntanya de Santaolalla, però bueno.
Els llocs sí. Volcànics també et prohibeixen reemportar-te pedres volcàniques.
Sí, però tenen unes lògiques, però en fi. Sí. Bueno, és igual, és també buscar brega una mica, no, els veïns?
Bueno, tot venia una mica d'això, no? Una mica de, escolta, aquí tota la vida les coses han fet així. I aquesta gent deia, bueno, escolta, no sé, jo vull dir, això que s'ha fet així, vull dir, hi ha una llei, no? Aquest noi, en Martín, a més, sembla que era activista pels drets civils, als Països Baixos, i era un home, diguéssim, que havia format part d'entitats, era una mica guerrillero. I justament era una persona molt gelosa de dir, escolta, jo tinc els meus drets, i els meus drets són els meus drets, i tu no pots conculcar-los en base a coses que tu creus que pots fer que realment no pots fer sobre mi. Doncs això va generar certs problemes. Però com ho t'he explicat, tot això era un tema molt conjuntural. Ara, anem a lo estructural.
M'estic imaginant com un comunista copaire, aquest...
Si tenia un punt copaire, Martí. Sí, sí, sí. Ens el podem imaginar una mica Oleguer Preses, diguéssim.
La holandesa, per això, eh?
A la holandesa, sí. Que, de fet, no es poden dir holandesos, eh? És a dir,
bueno, a la neerlandesa.
A la neerlandesa, sí. És a dir, perquè el país no es diu Holanda, es diu Països Baixos. Holanda és una regió dels Països Baixos. Anem a lo estructural, ara. On estava el problema? Ara tornem a aquella figura jurídica de la propietat comunal que et comentava abans. Santaolalla tenia tot de terres comunals que envoltaven ben bé el veïnat. Aquestes terres comunals tenien una comunitat de propietaris que, evidentment, en teoria estava formada pels veïns del poble. I el president d'aquesta comunitat de propietaris era el senyor Manuel Rodríguez, el patriarca de la família, el Ogafas aquest.
L'Ogafas.
Sembla ser que la família de Manuel eren els presidents de la comunitat de propietaris des de feia moltes generacions i una mica sempre ho havien gestionat tot a la seva conveniència. No?
Era un títol hereditari o...
Sí, una cosa així.
Els cacics de tota la vida.
Sí, i als pobles aquestes coses passen, eh? El poble de la meva mare, vull dir que l'encarregada d'anar a recollir els donatius de l'església, diguéssim, és una senyora d'una casa que ja ho era la seva mare, i ho era la seva àvia, i ho era la seva besàvia. És cert, per altra banda, que les terres comunals que envoltaven el veïnat, doncs tampoc és que fossin terres de gran valor, i no és que generessin una gran quantitat econòmica. Per tant, és veritat que aquest títol de presidència, doncs tampoc és que et donés un grandíssim poder. Malgrat això, el senyor Martín, que ja hem dit que era bastant activista, va començar a interessar-se per aquest tema i va començar a dir, escolta'm una cosa, la gestió d'aquestes terres, que bàsicament era venda de fusta i algunes coses més, n'era uns diners que el que feu és repartir-los entre les quatre famílies que formeu la comunitat de propietaris. Però si les terres són comunals, seria bo que aquests diners que s'extreuen de l'explotació de les terres comunals repartissin en altres béns comunals del poble que necessiten inversió. Per exemple, els carrers, els accessos al veïnat, la il·luminació pública, que es veu que eren especialment deficients.
No? Això ho hauria de fer l'Ajuntament, no?
Això era una batalla que tenia el senyor Martín amb l'Ajuntament. L'Ajuntament deia que els carrers del veïnat, és a dir, els espais entre les cases, per entendre'ns, formaven part de la propietat comunal. I, per tant, havia de ser la pròpia comunitat de propietaris que es fes càrrec del manteniment i la millora d'aquests espais.
Ah, l'alcalde de Petín tirant pilotes fora.
Ah, exactament. Molt polític, això. Però, bueno, el senyor Martín insistia en aquest tema. No? Clar, això ja va començar a tocar els nassos el senyor Manuel. Perquè el senyor Manuel portava molts anys manant i fotent el que li rotava, m'explico, i això que vingués aquí un estranger a començar a tocar els nassos amb què havia de fer o què havia de deixar de fer, li molestava molt.
Perquè aquest punt del fet que fos estranger segurament també afectava molt, no?, en el sentit de dir...
Home, segur.
No només des de fora, sinó que de fora, de fora. I això va anar generant cada cop més tensió, suposo que fins al punt de que passejar per allà i trobar-se devia ser molt desagradable, no?
La tensió va anar increixendo, però val a dir que el fet detonant que va fer que la tensió arribés a un punt sublim va ser quan va començar a córrer el rumor que hi havia una empresa d'energia eòlica que estava interessada a llogar o comprar les terres comunals per tal d'instal·lar-hi un parc eòlic.
Sempre hi ha una empresa d'energia eòlica que s'ha de fotre pels puestos, eh?
Sí, això a Roses sabem bé de què va.
Exacte.
Clar, tot i que certament aquest cas, com tots sabem, ha estat dramatitzat amb alguna peli. A la peli ho venen molt més com una gran operació de mena d'especulació amb molts i molts diners oferts posats sobre la taula. A la realitat sembla ser que no hi va haver cap oferta formal, sinó que en tot cas era la rumorologia d'una possible instal·lació d'una estació eòlica en aquelles terres, etc.
Que aquí també tindríem realment un paral·lelisme amb Thor. En el sentit de voler explotar sí. En aquell cas, el cas de Thor eren unes pistes d'esquí, no?
Sí.
També tenim aquesta voluntat de la bona manera d'utilitzar la terra amb fins especulatius, no?
El que passa és que a la peli i a Thor hi ha un empresari real al darrere que posa calés sobre la taula i és el que ho rebenta tot. Aquí no és tant que hi hagués una oferta formal sobre la taula, sinó que el problema ve que fruit d'aquesta rumorologia, d'aquesta idea de que potser hi hauria la intenció d'instal·lar aquí, etc, que podria ser que aquí s'hi guanyessin diners, etc. És a dir, la sola menció d'aquesta possibilitat el que genera és que en Martín faci un pas més i digui, escolti'm una cosa. Primer, que jo no estic d'acord en com vostè gestiona aquestes terres comunals, però és que, a més, davant la possibilitat de que potser algun dia d'aquí em puguin sortir calés de veritat, és que jo, com a nou veí, també he de tenir dret. Això sí que ja en Manuel va ser l'últim. M'explico, una comunitat de propietaris que devien ser els quatre de tota la vida, que ara vinguessin aquests neorurals hippies aquí a voler considerar-se a si mateixos com a copropietaris d'aquelles terres, això ja era...
També et diré que no veig el nostre amic Martín votant a favor d'això, perquè, és clar, muntar un parc eòlic allà va en contra de la seva idea de ruralitat, entenc, eh? Vamos, per tant, jo
sí,
crec que
no sé.
Poder volia no tant guanyar diners, sinó tenir vot.
Això la peli aprofundeix bastant en aquesta teoria, la realitat segurament no la sabrem mai, diguem-ne, no? Però en tot cas, està clar que ell doncs, va plantejar i va litigar la idea de que ell havia de ser també copropietari d'aquelles terres. I això sí que va trencar absolutament la relació amb el senyor Manuel, que va començar a amenaçar-lo, i de fet, els enfrontaments entre en Martín i en Manuel van arribar a ser furibunds, tant els jutjats com també, fins i tot, van arribar a l'enfrontament físic entre tots dos. Es van tostar, i de fet, en Manuel alguna vegada l'havia arribat a amenaçar de mort, i el propi Martín, de fet, temia per la seva pròpia vida. Temia tant per la seva pròpia vida que va arribar a mediatitzar el cas, és a dir, va arribar a trucar a mitjans de comunicació per denunciar la situació d'injustícia, de persecució i d'amenaça que vivia, I fins i tot, de fet, si anem a YouTube, trobarem moltíssimes notícies de televisions, sobretot gallegues, que bàsicament expliquen doncs, el testimoni d'aquest pobre home que se sent amenaçat.
El podem escoltar?
Ho podem escoltar, sí, sí.
Escoltem un vídeo on ell explica els conflictes que té a Santoall.
¿Cómo empezaron las diferencias? ¿Cómo empezó todo?
Simple. El viejo tiene idea que él es el rey sol del pueblo. El pueblo soy yo. Yo no tengo esta idea. Él me dice también que él sea el alcalde del pueblo, que no es la verdad, ni alcalde, ni pedaño, ni nada. En realidad sí es el presidente del monte comunal. Para ser este tienes derechos, pero tienes obligaciones también. Y las obligaciones nunca acoge. Y a nosotros no da los derechos de vecino comunero. Por eso estuvimos enfrente del juez por 10 años casi. Ahora hemos ganado este juez y claro, ellos no quieren por nada porque por todos esos años, y él es presidente me parece unos 20 años, marchaban con todos los fondos y no invierten ni una peseta ni un céntimo en el pueblo.
Claro, todo eso acaba explotant, perquè no es pot viure a base de passar-te el dia al jutjat i fotent-te hòsties amb el veí de la casa del costat, que més a més és l'únic que tens.
Exacte.
Què fa a partir d'aquí en Martín? O què fa? Lo agafes? Perquè jo no sé, cadascú es posicionarà a favor de qui vulgui, eh?
A partir d'aquí, una de les coses que fa en Martín és envoltar tota la seva casa de càmeres de seguretat, entenc que per millorar la seva protecció. En algunes d'aquestes càmeres ell grava missatges, que són com una mena de missatges per ser reproduïts post-mortem. És a dir, són com missatges que ell grava dient, escolta, si em passa alguna cosa, si em maten, sapigueu que el fill de puta que m'ha matat és aquell.
Carai.
Vull dir que sí, fa tot plegat una mica creepy. Ell temia per la seva vida i la cosa es comença a complicar de veritat el dia 19 de gener de l'any 2010. El 19 de gener de l'any 2010, el que passa és que la dona d'en Martín, la Margo, estava fora, estava a Alemanya, concretament cuidant a uns parents que estaven malalts. La Margo rep una trucada d'un dels hostes que tenien a casa seva, d'aquesta gent que vivia...
Dels hippies.
Hippies que venien de diferents llocs, experimentar la vida rural i tal, i li diu que en Martín ha sortit ja fa hores a comprar i no ha tornat.
I es troba el client hippie sol a la casa. I ningú li fa el sopar.
Exacte, sí. I el tio preocupat truca a la senyora i diu, escolti, tinc gana, no? I vull menjar. A partir d'aquí, la Margo té molt clar que alguna cosa ha passat i avisen a la policia. La policia inicia un dispositiu de recerca per trobar aquesta persona i el dispositiu s'arribarà a allargar durant mesos. Mm-hmm. Estaran mesos pentinant tota la zona sense trobar rastre del senyor Martín. Val la pena remarcar que estem parlant d'una zona, insisteixo, molt aïllada i, per tant, hi ha quilòmetres i quilòmetres de zona boscosa, de zona salvatge, gairebé, en què realment doncs, és molt fàcil que algú s'hi perdi i és molt difícil trobar-hi algú.
Clar, però has dit que en Martín va anar a comprar.
Sí, però
esclar, potser va anar a comprar tabac.
Potser va anar a comprar tabac, esclar.
Potser ja estava fora de l'amargo i va dir, jo me l'aspiro.
Aquesta podria ser l'explicació. Tot i així, pensant en aquesta possibilitat, una de les coses que fa la policia és revisar les comptes bancàries de Martín. I el que denota és que no hi ha cap moviment a les seves comptes bancàries des del moment de la seva desaparició.
Això fa pensar el pitjor.
Això fa pensar en allò que en diuen una desaparició inquietant. L'amargo té molt clar des del principi el que ha passat, i és que els veïns han matat en Martín i s'han desfet del cadàver. Ella ho té claríssim, però fins que no trobin el cadàver és difícil doncs, trobar pistes.
I com els mires a la cara durant mesos mentre no es troba el cadàver quan tu ja saps que segurament ha passat això?
Clar.
I no els pots acusar, però tampoc... no sé.
Això ha de ser una situació inquietant, eh?
I la Margo, sola en aquella casa,
sí,
sense saber on és en Martín, i amb els veïns que tu intueixes que t'han matat el marit i que no saps si tu seràs el següent. I la Margo continua a Santoalla, no agafa i marxa, no?
No, ella allà, home.
Allà, amb dos ovaris.
Amb dos ovaris, i tant, sí.
Val.
Sí, allà amb la enfrontant-se a la Hobbita. I...
Bueno, la Hobbita, clar, aquí hem parlat de l'Ogafes, eh? La Hobbita què? No és una iaia adorable, la Hobbita?
No tinc massa informació de la... Però feina sé com es deia, imagina't la... Imagina't el seu caràcter.
Doncs, pray por Hobbita.
Mira, en Xavi ens ha trobat una foto de la Hobbita, que per cert es diu Hobbita, ho certifiquem. No té massa pinta de iaia adorable, eh?
No?
És Yaya Chandaladidas.
Ui, a Santoalla? Jo me l'imaginava completament diferent, eh?
La gent la pot buscar per Google i la trobarà.
Acaba apareguent? Acaba tornant en Martin o com va això? Ja.
Acaba apareguent, però no acaba tornant. Acabaran trigant 4 anys a trobar
quatre
el seu cotxe. 4 anys trigaran. L'any 2014
quin
troben el seu cotxe
margot,
en una zona molt apartada, que a més a més era una zona bastant estratègica, diguem-ne, perquè era una zona en què havien plantat recentment pins. I això dic que és estratègic perquè els pins, entre que es planten i es comencen a explotar, passen anys. Per tant, com que era una zona recentment plantada, si tu deixaves qualsevol cosa allà, tu sabies que amb molta probabilitat, durant anys, en aquella zona no hi aniria a petar ningú, perquè no es podria començar l'explotació fins uns anys després. Llavors, per això, entre altres coses, es trigarà tant a trobar el cotxe. Però el cotxe l'acaben trobant dins del cotxe. Troben...
O sigui, en Martin és dins del cotxe?
En Martin, les restes de Martin són dins del cotxe, no totes, perquè només troben uns quants ossos, diguem-ne. A partir d'aquí és un dels dubtes que jo tinc, exactament què va passar amb la resta del cadàver. Jo crec que el que va passar és que algun animal salvatge se'l devia cruspir.
Però l'animal ha d'entrar dintre el cotxe, o... per menjar-se'l.
Clar. Crec que el cotxe estava obert i crec que el cadàver estava al costat, no ben bé dins del cotxe.
Ah, val.
I això de... podria explicar-ho una mica més. En tot cas,
descarten troben... accident de cotxe?
Descarten, perquè les restes que queden del senyor serveixen per certificar que ha mort a causa d'un tret de bala.
Ah, home, clar. I a més, segurament, a més, poder el lloc on es troba no era un lloc de pas.
No era un lloc gens de pas, per era un lloc totalment apartat i que, com he dit, qui el va posar allà sabia... que s'havia plantat recentment pins i que, per tant, fins que no comencés
no
la situació
moment,
de pins, allà
dubte.
No hi aniria ningú.
No hi ha cap dubte de que ha sigut assassinat i a partir d'aquí és intuir qui pot haver sigut.
Bueno, a partir d'aquí, doncs, evidentment, es comença a escorcollar la casa dels pares Rodríguez i allà es troben una escopeta de dos canons, per cert, sense permís, que encaixaria a l'arma que es va fer servir per matar el Martín.
Doncs tens 4 candidats.
A partir d'aquí, és on hi ha la versió oficial i la picaresca. La versió oficial...
Encara que tenien 2 fills, o sigui, ja...
En tenien 4, però 2 vivint a la casa.
Vale, o sigui, la casa diuen, Manolo Gafas,
sí,
Jovita Adidas...
Jovita Adidas, sí.
I els dos fills que es diuen...
Juan Carlos, que és el que té una discapacitat,
sí.
I en Julio, que és aquell que viu en una altra casa però ve cada dia a treballar a la finca familiar.
Va, aquests són els 4 sospitosos, per tant.
Sí. El que acaba confessant és en Juan Carlos. Però, esclar, compte, és just el que té una discapacitat intel·lectual.
Ah.
Per tant, podria ser que l'hagués pelat un altre i li carreguessin el mort a en Juan Carlos perquè saben que és el que tindrà una pena menor?
Mai més ben dit. Doncs,
podria ser. Això ja, una cosa és la versió oficial, l'altra cosa és allò, la picaresca, la teoria de la conspiració. La versió que s'explica és que en Juan Carlos va veure passar en Martín amb el seu cotxe, que quan va passar ell portava una escopeta, cosa que sembla que feia sovint, és a dir, aquesta gent sortien de casa amb escopeta, que és una cosa que jo recomano no fer. Perquè
però per anar a caçar passa... o perquè sí?
Perquè sí. És a dir, aquesta gent anaven tot el dia amb escopeta amunt, escopeta avall. Jo recomano no fer-ho, perquè és molt fàcil, si vas tot el dia amb escopeta, que si en algun moment t'escalfes, acabis pelant algú. Clar, si no tens escopeta, com a mínim necessites el temps d'anar fins a casa, agafar l'escopeta i tornar per pelar-lo. I a vegades, només amb aquest temps, ja t'has refredat. M'explico,
Joan,
ja dius,
Joan,
bueno, ja
tu potser
igual.
No has matat mai a ningú, cosa que celebro. Però si tu vols matar algú, no importa si tens escopeta o no, eh? Ja t'espaviles. És a dir, a vegades,
home,
amb les mans també pots.
Jo m'atreveixo a dir, sense ser expert en el tema, que
home,
hi ha una
si no ets expert,
directa...
amb 7 anys de nit més fosca...
Bueno, doncs tinc l'expertesa equivalent a 7 anys de nit més fosca i prou.
I prou, va, que és bastant.
Però a mi em sembla que anar pel món tot el puto dia amb escopeta augmenta el risc que matis algú.
No és això, és que si no has de matar ningú, què hi fots amb una escopeta?
En Juan Carlos veu passar el cotxe, veu que és aquest senyor que li està fent passar tan malament a la seva família, perquè evidentment des del punt de vista del Rodríguez les víctimes són ells. I el tio pita l'escopeta, li guarda un tiro i el mata. Llavors, el que fa és trucar al seu germà Julio, i és el seu germà Julio que agafa el cotxe i el porta fins a la zona dels pins, on sap que difícilment el trobaran. I el que fa és deixar el cadàver fora, el cotxe obert, el cadàver fora, diguem-ne, cosa que facilita que els animalons passegin per tot arreu i només es recuperi una part de les restes de Martín uns anys després.
Entenc que en Juan Carlos confessa, doncs?
En Juan Carlos confessa.
A la primera de canvi, sí?
A les primeres de canvi, sí. Clar, en Juan Carlos es declara culpable d'assassinat i en Julio s'estaria declarant culpable d'encobriment.
Sí.
Va tenir la sort que va acabar eximit d'aquest càrrec pel fet de que estava protegint a un germà que a més tenia discapacitat.
Tenien un bon advocat aquests dos, eh?
en Juan Carlos va acabar condemnat, però una condemna relativament menor, tractant-se d'un assassinat, que van ser 10 anys de presó, que a més, donada de la seva condició, que com he dit, tenia una discapacitat intel·lectual, a cap de només 2 anys va poder començar a gaudir de permisos penitenciaris especials i tota la pesca, de manera que la seva pena de presó va quedar bastant, bastant atenuada.
És a dir, no va complir un centre psiquiàtric, o va complir una presó.
Sí.
Com ha sigut la vida de l'amargor durant aquests 4 anys? Ben amarga.
Doncs mira, durant aquells 4 anys molt amarga, però és que jo crec que després de trobar el cadàver encara ha d'haver estat més dura. Sí que és cert que la família Rodríguez ja no viu en aquella casa a dia d'avui, per tant això suposo que ha facilitat bastant la vida de l'amargor, però l'amargor sí que encara hi viu, eh?
M'estàs dient que al final ha guanyat l'amargor?
Ha guanyat l'amargor, que ara és l'única veïna de Santa Olla.
I ara mana ella, al final, ara mana ella i es fa el que ella vol.
Home.
Perquè no hi ha ningú que li discuteixi, sobretot.
Exacte.
Doncs un aplaudiment per l'amargor, tu. Ha acabat guanyant.
La gran vencedora de la nit.
Ha perdut molt, per això, pobra dona.
Sí, sí.
Els altres han marxat, segueixen vius, la Jovita Adidas i...
Els pares són morts, els patriarques...
Ja no hi ha Jovita?
Ja no hi ha Jovita, no hi ha Manuel, i els fills no sé què se n'ha fet, però ja no hi viuen, ja.
Bé, bé. Doncs déu-n'hi-do el cas, ja hem vist que té molt a veure amb Thor, amb la diferència en aquest cas sí que s'acaba descobrint qui és l'assassí, a Thor encara...
Bueno, també hi ha...
Ja, però almenys hi ha una persona condemnada...
Sí, això sí.
I una idea de cap on van els trets, perquè és que, clar, aquí tenim una família, per tant, és un d'aquells quatre. Molt probablement, podria ser algú que passava per allà, tot i que la probabilitat és molt baixa. A Thor hi havia molts més veïns, allà sí que hi havia persones que passejaven per allà, que també podria haver sigut qualsevol.
Thor, al costat de Santa Olla, era una gran urbe i, a més, infinitament transitada.
Sí, no, imagineu, imagineu. Bé, Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir.
No, moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural.
Doncs aviam, perquè avui tenim com a mínim una pel·lícula, no crec que n'hi hagi masses més, i crec que també hi ha un documental, i a més he de dir que els he vist tots dos i que està molt bé, és bastant, enganxen bastant. Per això ens ho explicarà el nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? T'ha agradat el programa o què, noi?
Sí, molt, molt interessant, molt interessant.
La pel·lícula que ens explicaràs, no crec que n'hi hagi molta, jo crec que només n'hi ha una, però ho faràs després, això. Jo crec que abans hauríem de començar per altres coses. Jo no crec que hi hagi absolutament ni un sol famós que hagi nascut a Santa Olla.
No, perquè ha nascut molt poca gent, però he buscat famosos de la província, d'Orense. Primer de tot, dir-vos una cosa, Sant Jovito, que és el sant i màrtir, és el patró d'un poble de la província de Càceres, Carcaboso, i la seva festa major és el 20 i el 21 de setembre, però o sigui, el que és Sant Jovito és el 15 de febrer, que també és la festa major de Brescia, que és el poble on aquest senyor va néixer i on va ser assassinat juntament amb el seu germà Sant Faustino, que també és sant i màrtir.
Els dos germans van ser sants?
Sí, perquè anaven per allà, eren cristians i anaven per allà batejant gent, i llavors l'emperador Adriano es va enfadar i els va fer decapitar, i els van santificar, diguem. Els van fer sants i, bueno, era el patró de Brescia i de Carcaboso.
Eren com els germans de Bur, que tots dos eren sants.
Sí. Bueno, un més que l'altre, potser, en el cas dels de Bur, no? Venia gratis i fitxaves l'altre.
Ja.
No sé de què parleu, però cap problema.
Ronald i Fran de Bur.
Ah, els del Barça. Ah, val. Ostres, això és molt antic, eh?
Descartem absolutament el nom Hobbits, no? Doncs?
No, Hobbita, és Hobbita, Hobbita.
És Hobbit.
Sí, el sant és Hobbito.
En alguna crònica periodística he trobat Hobbits.
Això és un problema de picatge perquè la A està al costat de la S.
Sí.
Ja. I algú, jo crec que...
Pues, entenc que és això.
O la Z, que també està al costat de l'A. Llavors, algú tant, jo crec que ha pitjat malament, eh?
Potser...
Jo per això he pitjat Hobbits, llavors he buscat una altra crònica i he vist que li deien Hobbita, i he dit, m'apunto els dos i un dels dos serà.
Hobbits, la dona de Martin Verfondern, vale, t'ho pots creure, però una senyora de Galícia que vesteix amb xandall Adidas no es pot dir Hobbits. Bé, ara, digues.
No, dic que he fet allò de la gent famosa, si vols.
Ah, això, sí.
Santa Olla pertany a Petín, que és un poble tampoc és gaire gran, que està a la comarca de Valdeorras, que és província d'Orense. I a Orense sí que trobem personalitats. I una d'elles la coneguem nosaltres, bàsicament, perquè hem fet un programa...
Coneixem.
Per això la coneixem nosaltres. Bàsicament perquè hem fet un programa sobre ell, que és Manuel Blanco Romasanta.
Ostres, l'Hombre Lobo.
Sí, que és un senyor que va néixer a Esgos i és el primer assassí en sèrie espanyol, considerat espanyol. Bueno, la península ibèrica, no sé dir-li com vulguis.
I l'únic cas que es va ser jutjat de licantropia.
La persona més famosa que ha nascut a Orense, clarament, és Gonzalo Pérez Jacome, que és l'alcalde d'Orense,
bueno,
que és un
el
personatge...
El senyor de les llums de Nadal, no? Aquest és el senyor de
no, aquest és el de Vigo.
Ah, doncs, hòstia...
Jo jugo a Badalona, que els vol adelantar.
Sí. Doncs, jo recomano, si us plau, buscar vídeos de Gonzalo Pérez Jacome. Val la pena.
Bueno,
però com una persona normal de l'Empordà sap qui és l'alcalde d'Orense? És que, de veritat, Joan...
L'alcalde d'Orense és molt famós.
Bueno, Feijó també és d'Orense, eh?
Vaya pedrera, allà, eh? Sí.
És més famós Jacome que Feijó.
Ja, segurament. Però et diré que hi ha gent més famosa que ell, a Orense, eh? Perquè hi ha una altra personalitat nascuda a Orense. Aquest potser no és gaire famós pel gran públic, perquè és un senyor, tot i que va néixer a un poble que està a prop d'Orense, que es diu Pazos de Hermos, se'n va anar a viure a Salamanca quan tenia 2 anys, que és el guionista i director de cine Rodrigo Cortés, que és conegut per una pel·li, que bàsicament és bastant bona, va guanyar diferents premis Gaudí, Forqués i Goya a l'any 2010, que és Burriet, que no sé si heu vist.
Molt bona aquesta pel·lícula.
Molt bona aquesta pel·li.
I sorprenent. És sorprenent,
sí, sorprenent, exacte.
I no es fa pesada, eh? No. Jo quan la vaig veure vaig pensar, se'ns farà pesada.
No gens. I ha passat i dius, com he pogut veure una pel·lícula que m'ha tingut en tensió i entreteniment constant, on tot passa amb una sola persona, sí, i en un lloc molt concret i molt petit i fosc. Sí, sí. És a dir, és al·lucinant.
També, això saps allò que es diu de que els gallecs estan per tot arreu, per tot el món?
Com els catalans.
Com els catalans, però els gallecs més, no? Doncs ja un exemple d'això és un altre orensà il·lustre, és el pare de Julio Iglesias, el senyor Julio Iglesias Puga, conegut
Papucci.
Exacte, conegut ginecòleg i famós Papucci, per, bueno, sobrenom que li van
ell,
posar...
Ell ajudava, era ginecòleg, ajudava a treure'ls, però també els treia ell, eh?
Sí, perquè en va tenir 2.000 de fills.
Sí, exacte.
Sí, però és aquell senyor que va tenir un fill amb 80 i pico d'anys,
sí,
no?
Sí, exacte, amb una senyora que podria ser la seva besneta, potser. Sí.
Sí, exacte, sí, sí.
També... l'avi d'una persona molt famosa, bàsicament per ser 3 vegades campiona del món de Fórmula 1, Niki Lauda, era també d'Orense, i...
Perdó, eh? El Niki Lauda?
Niki Lauda, el seu avi, era d'Orense. No t'ho esperaries mai. Però, sí.
No, m'he quedat, doncs, vamos, sí, que si em punxen no en trobo en sang.
Però saps qui també era d'Orense?
No. Hitler?
No. Bueno, en veritat era d'un poble que es diu Carvalhinho, l'àvia de Carlos Baute.
Què dius ara?
Sí.
De la Tina.
Perquè saps qui és d'Orense i fa bona música? Los Suaves.
Ah, molt bons els Suaves.
Sí. Va. Vale, anem pels comentaris, si et sembla.
Va, sí.
Vale, comencem per reparar un error. La setmana passada, la Salut ens diu que jo vaig comentar que la cançó The Last Stand del Sabaton parlava sobre la guerra de les Termòpiles. I és fals. En realitat, parlava sobre la massacre de la Guàrdia Suïssa Pontífica davant de les tropes de Carles V. I jo em vaig equivocar, però com que no m'apunto les coses, doncs em vaig equivocar i, en veritat, com és lògic, la cançó de Sabaton que parla sobre la batalla de les Termòpiles és la cançó que es diu Esparta.
Tant... Ah, val, perquè estava pensant, si es confós una batalla del segle XV amb una de l'època grega...
No,
vaig fer un problema molt greu.
Vaig confondre la cançó, per tant, gràcies per l'apuntalització.
La cançó,
sí,
val.
Sí. El títol de la cançó, diguem.
Això és més excusable.
Crec que entre una cosa i l'altra només hi ha 2.000 anys.
Sí, exacte.
I 5.000 quilòmetres.
I tipus, però... tipus de batalla diferents completament,
sí,
eh?
Sí. Va, seguim. L'Abel Fernández diu: feliç any, si voleu tenir més opinions sobre el treball de la policia sueca, us recomano el documental de Netflix El Hombre Sin Corazón i també el podcast del mateix nom que està a iVox. L'Anabel també afegeix: per cert, tot i que les comparacions són odioses, trobo que sou millors que El Senyor de los Crímenes. Podcast que ja no escolto mentre que vosaltres us segueixo escoltant des de fa anys.
Doncs gràcies, escolta, gràcies.
Gràcies. Seguim amb Cristina Roda, que diu: bon any, jo opino que a qui no li agradi el vostre humor ja sap on està la porta. El problema dels comentaris és que no saps en quin to es fan, per això els emojis ajuden a saber com transmet el missatge. I afegeix que jo, en Xavi, et posa seriós. Ha passat 1 o 2 vegades amb 7 anys de programa. Es nota la diferència del to. I diu: no deixeu...
No, és que, esclar, aviam, no cal un emoji quan dius feu fàstic, eh?
Bueno, però no, però espera, això ara anirem aquí, eh? També ens diu: no deixeu de ser prepotents i creus els millors perquè ho sou, però sense que s'us pugi al cap. D'això venia a correlació del comentari que ens va fer l'Eva, que no li va agradar que ens riguéssim d'en Carles Porta i tal. Però ens ha tornat a escriure, i ens diu: perdoneu-me de debò per no pillar la vostra ironia i per faltar-vos al respecte. Que equivocada vaig estar. Feu un fabulós programa i un treball espectacular. No deixeu que comentaris com el meu us afectin. Em feu passar estones molt bones escoltant-nos. I llavors jo dic: ara jo no sé si el comentari aquest és de veritat o és ironia.
Mira, m'és igual. Si és de veritat, escolta, un aplaudiment. I si és ironia, també, perquè l'ha treballada. O sigui, li vas dir la setmana passada, li vas dir: treballa l'ironia. Si ha fet aquell comentari amb ironia... Perfecte. O sigui, enhorabona, i jo per mi, jo crec que tant amigos, amb l'Eva...
Sí, cap problema.
Ja ens pot venir a veure el Ceba Negre si ens tornen a convidar...
T'ha complicat aquest any el Ceba Negre, eh? Però tenim molta feina. en Joan i jo. Ai, en Joan, ja, més que jo.
És que no tenim ceba negra, aquesta.
No, ceba negra sí que en tenim, però que no tenim, no sé si tenim presència ni fosquera.
No, això. Si hi ha ceba negra, hi haurà la nit més fosca.
Hi ha incompatibilitats de...
Què dius, ara,
de tasques. Sí.
Pues això és que l'edat està mal triada, del ceba negra.
Sí. Doncs escolta, l'Eva, caso zanjado y punto.
Tema zanjado y punto, exacte. Vale, seguim amb la Dina Dina. Diu, m'heu il·lusionat pensant que anava a sonar la cançó Brother of Metal. Boníssim el programa, com sempre. I he de dir que la idea era aquesta, que sonessin la setmana passada els Brother of Metal o els Sabaton, perquè venen d'allà, de la ciutat, diguem. Però clar, com que ens van escriure els del Catatonic Fest perquè féssim una col·laboració amb ells, i com que nosaltres doncs, donem suport a la gent que fa coses aquí al
el
territori...
El petit emprenedor.
Exacte. Doncs,
artístic.
Exacte, doncs vam acabar, doncs... parlant del festival i ficava una cançó d'un grup que eren els Parabellum, al qual la Sandra Pujol ens diu: "Oh, m'encanta Parabellum." Per tant,
no, veus?
Sempre agradem.
Tenen fans, sempre també.
Agradem. Bueno, els Parabellum tenen fans.
Sí, ja parlo dels Parabellum.
Ah, vale.
Va, espero que algun també tinguem.
Suposo que algun tindrem, no ho sé. Robert Rodríguez diu: "Bon any, megacracks. Comentar-vos com a anècdota que el senyor Sture Bergwall va relatar falsos rituals satànics." Bueno, falsos crims en general, diguem.
Sí. I diu que falsetats.
Sí, durant les confessions va dir que això, que havia fet rituals satànics, que havia fet cerimònies així ocultes per justificar aquells crims, i que també, diguem, que s'havia menjat a la gent. Però clar, tot era mentida. Tot. Tot. De principi a fi. Per tant, podia dir moltes coses. En Just ens diu: "Hola, bon any. Respecte a l'episodi de l'assassí de Perth, us aporto un altre il·lustre d'aquesta ciutat, Daniel Ricciardo, pilot de Fórmula 1. Bon programa i seguiu així." Anem per la part cultural, si et sembla, perquè aquest cas, sí. Diguem que, ja ho heu comentat, que és molt similar al cas de Thor, bàsicament perquè el mòbil del crim és un mòbil monetari. Al cas de Thor, tenim la sort que Carles Porta i TV3 van veure que aquí darrere hi havia un filó econòmic, no?
Has dit Carles Porta?
Sí, el noi aquell, un noi que està començant ara.
És un noi aquest que fa coses, no?
Sí, està fent allà una televisió, una tele i una ràdio pública fa uns temes. Doncs va veure que això hi havia, a part d'un filó econòmic, hi havia un interès per la gent, i s'han tret diferents llibres, documentals i tal. Només falta, jo espero que es faci la peli o la sèrie de Thor, la sèrie real, amb persones, amb actors, diguem. I més sèrie que peli.
És que no descarto, eh?
És que ojalà, tant de bo, tant de bo.
I per què no ho fem nosaltres, això?
Perquè no...
Bueno, perquè no som cineastes.
Clar,
no
sabria com començar.
No, és veritat. No.
Què fas, tu de Sansa, jo de Palanca i en Joan de...
Tu de Palanca, segur. Jo, poder, per divertiment, m'agafaria el Kinky aquell, eh?
És que els hippies molen molt, eh?
No, jo he dit el Kinky.
Ah, el Lázaro.
Podria ser qualsevol, de fet, eh?
Ja.
O potser m'agafaria la filla de...
La filla de la Sisqueta.
Sí, o la Sisqueta. És que tots els personatges són tremendos. És que, clar, és que
jo, qualsevol. Jo em demanaria ser el penjat aquell que va estar uns mesos en presó preventiva acusat que estava casat amb una portuguesa molt...
El de les croquetes.
Perillosa.
El de les croquetes.
Sí, aquest.
Ah, a mi em quedaria bé poder l'Andorra, em quedaria bé a mi.
Jo dic en sèrio, eh? Jo he dit més d'una vegada. Pagaria el que fos per haver estat en aquell sopar. El sopar d'aquella família
Home,
Monster.
Home, aquells també, sí.
En el programa els diuen la família Monster. Això és espectacular, eh? Per cert, fem la crida a la gent. Quin personatge de
Thor us agafaríeu si féssim la pel·lícula?
Exacte. En el cas de Santa Olaia, tot i ser un crim força mediàtic a l'època, sobretot perquè els mitjans de comunicació gallecs van documentar el cas per la crida que va fer el senyor Martin perquè anessin a veure el que estava passant, la veritat és que, per exemple, no hi ha cap llibre que documenti el cas, i bàsicament el que hi ha són retalls de premsa i imatges de televisions. Però el que sigui aquest cas, diguem, és una pel·lícula, que és el que li va durar, diguem, la fama mediàtica a aquest crim, que és que ja l'heu comentat, és la pel·lícula Asbestas. Però abans de tot, comentar, que això també ho ha dit en Joan, el senyor Martin Verfonder es va dedicar a gravar diferents aspectes de la seva vida quotidiana, bàsicament per demostrar que els seus veïns l'estaven amenaçant. I això, aquest material audiovisual, el teniu penjat, alguns talls els teniu penjats a YouTube i formen part d'alguns reportatges que han fet a televisions, i per tant els podeu veure. I sobre el cas, a part de la pel·lícula que parlem ara, tenim un documental, que és de l'any 2019, que es diu Santa Olaia, que és un documental, ojo, nord-americà, té un 7 de Film Affinity, per tant, està molt bé, i ens narra com en Martin Verfonder i la Margot Poole, una parella d'holandesos que van deixar la seva vida a Amsterdam per anar a viure, diguem, de la natura, s'instal·laren un petit poble de Galícia gairebé en ruïnes, primer tot és molt maco i amb els altres veïns, amb altra família, van a sopar junts i aquestes històries, però després, per un tema de terres o de diners, diguem que hi ha una discussió que acaba amb un crim. El documental s'ha de dir que està en gallec i en anglès, i no sé si l'heu vist, en Sergi, tu m'has dit que sí, ens ensenya una cosa, que el gallec normatiu, perquè quan la Margot parla en anglès està traduït en gallec, s'entén bastant bé, per tant, el gallec normatiu, diguem, s'entén bé, però quan parlen els testimonis directes del poble, No s'entén res del que diuen.
Sí, 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 és així.
I podem... La Jovita, per cert, no amb el seu xandall Adidas,
sí,
que no sé si porta el mateix.
Segurament.
No sé per què se li ha quedat això del xandall Adidas. Que ho explica, el seu testimoni el fa des de l'església.
Sí, sí, sí.
Sentada en allà, sí, l'església, que evidentment controlava ella, perquè era l'única que entrava i sortia d'allà,
sí,
com a part d'una annexa de la finca de casa seva, i des d'allà sentada amb tota la petxorra explicant les seves aventures.
Sí. Molt recomanable el documental. Actualment no està cap plataforma oficial, però si voleu veure'l, està a una plataforma així...
A l'Emule.
Per exemple, està a l'Emule, i també el teniu online a altres llocs. Si ens envieu un privat per Twitter o Instagram, doncs us passem l'enllaç i el mireu.
Que fe... Tenim servei de piratisme? Ara,
no, també? És un enllaç d'un amic que...
Ah, bueno.
D'un amic.
Un amic, d'acord.
Vale. I aquest cas, diguem, es va fer famós per una pel·lícula de l'any 2022 dirigida per Rodrigo Sorogoyen. La pel·li es diu Asbestas, 7,6 a Film Affinity, va guanyar 9 Goyas, estava nominada a 17, i per això molta gent va dir que era el gran fracasso de los Goya, perquè estava nominada a 17 Goyas dir... i en va guanyar 19.
Ai, 17, jo t'he de dir que vaig veure aquesta pel·lícula. Havia sigut molt premiada, havia tingut molta fama, vaig veure aquesta pel·lícula sense conèixer el cas encara, i t'he de dir que la pel·lícula està bé, però...
A veure, la sí, pel·li té millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor actor principal i millor actor de repartiment, entre d'altres. Per tant, a veure, jo crec que és bona pel·lícula. S'ha de dir que canvia una mica la història, bueno, canvia força la història, comencem. Si vols farem això dels checks aquí, de canvis sí, de la pel·lícula... Va, amb la història real, vale?
No, per començar, el senyor és francès.
Exacte. Els protagonistes són una parella de francesos que es diuen Antoni i Olga.
Però això és un gran canvi, perquè és clar...
Però això t'ajuda a ficar-te en la història, perquè és molt més fàcil odiar una parella de francesos que una parella de neerlandesos.
Clar, és fàcil.
Jo crec que Galícia odia més els portuguesos. Bueno, no ho sé, però poder odiar més els portuguesos, eh? No ho sé.
Però com que els portuguesos, va, més o menys... es poden arribar a entendre.
Que sigui molt, molt empordacentrista, Joan.
Jo crec que els portuguesos a Galícia els veuen com cosins germans.
Sí, és, això, és com nosaltres aquí un valencià, diguem. No podem odiar un valencià. Bueno, depèn de quin.
Els de la Vall d'Uixó segur que no.
No, òbviament que no. Doncs una altra diferència també és que a la pel·lícula l'Antoni i l'Olga, els protagonistes, tenen una filla, i a la vida real Martín i Margó no tenien fills. I una de les diferències més grans és la de la confrontació que hi ha entre la família francesa i els veïns del poble. En la història, diguem, les bestes són 8 famílies, més o menys, els que tenen la disputa amb aquesta gent. Sobretot es nota quan es troben...
És més tort, no?
Sí, exacte, hi ha més gent perquè es troben tots en un bar i, bueno, i diuen-lo als vots, que són 8 contra 1, per tant s'entén que són 8 famílies, i a Santa Olalla s'ha dit que vivien 2 famílies, els Rodríguez i els Verfonder. Per tant, potser era també per donar-li més dinamisme...
Bueno, però devien haver-hi més propietaris que no, encara que no hi visquessin.
No, perquè un dels requisits era el mateix que Thor, era viure a la casa. O sigui, un dels requisits per tenir accés als diners que donaven els pins i això de la fotovoltaica i tal, era... viure, tenir foc obert, jo com deien a Tor, tenir, o sigui, viure sí, a la...
Foc encès.
Exacte, foc encès a Tor. A Tor no, a Santa Olalla. I una de les discussions, que això es veu a la pel·lícula i es veu també a la vida real, és si unes persones que venen de fora, per molt que visquin allà, tenen dret a això, perquè clar, són de fora, són forasters, eh?
Clar. Sí, sí.
I això a la pel·lícula es remarca molt.
Potser també hi ha una altra gran diferència, que és tot el tema de la càmera de vídeo.
Bueno, també surt, l'únic que és diferent, diguem.
Sí, hi ha una gran diferència que molt més de pel·lícula, diguem.
Un altre fet bastant diferencial és que, en cas real, la baralla gorda, diguem, entre les dues famílies ve per la disputa entre qui es quedava els diners de l'empresa aquesta de pins que explotava els boscos. I en el que és les bestes, diguem que la gran disputa ve perquè volen instal·lar uns generadors d'energia eòlica en el poble, els veïns volen cobrar aquests diners perquè bàsicament estan farts de treballar la terra i de viure malament en aquell poble i volen marxar a la ciutat, i en canvi la família l'Antoni i l'Olga no volen marxar perquè han començat a muntar allà el seu hort ecològic, i per tant la disputa ve per aquí. I, diguem, una de les diferències més destacades és de com es resol el cas, perquè en el cas real el crim és descobert 4 anys després, i a la pel·lícula, que l'assassinat és diferent, perquè a la pel·lícula l'assassinen estrangulant-lo i a la vida real doncs li carden un tret, doncs passa molt més ràpid. I dir que la pel·lícula és molt recomanable, o sigui, no és un thriller d'aquests d'acció trepidant, o sigui, hi ha molta estona que no passa res, que bàsicament només són ells parlant, però jo crec que aquests diàlegs són xulos, perquè el que creen és l'atmosfera aquesta, no?, com mig depressiva, d'un poble de la Galícia rural gairebé abandonat, amb gent que no té ganes de viure allà, i se li dona la gràcia a la pel·li. Sí. Vale, doncs acabem, si et sembla, amb música.
Sí, sí.
I avui acabarem... Ja.
Bueno, estic ansiós.
Avui acabem amb música bona, sí. Diguem. Com
aquell... Poques gràcies, toca avui.
No, avui, recordes aquell comentari que vam fer dient que hi havia més música a Catalunya que la que posava jo?
Sí.
Doncs avui acabarem escoltant música de Catalunya perquè en Robert Bosch fa uns dies ens va escriure un correu recomanant-nos el seu grup.
Ah.
Per tant, escoltarem el seu grup i ens diu, ens va escriure un correu i ens deia el següent. En un dels programes vàreu dir que ens enviéssiu propostes de cançons per sonar al final del programa. Doncs bé, jo tinc un grup que es diu Innat i som un grup amb la gent de pop rock que veu de diferents estils i que el passat 2024 van començar a treure els nostres primers singles. I a nosaltres, que com que ens agrada doncs, això, que ens recomaneu grups i fer promoció així de grups del país, doncs avui acabarem el programa escoltant els Innat, que són una banda que es va crear l'any 2022 a la comarca de la Selva, per tant són de Girona, per tant tenen un plus afegit. I
això, ajuda.
Això és bo, tot i que són de la Selva. Bé, estan format per l'Agus, l'Enric, la Ceci i en Robert, amb l'objectiu bàsicament de crear doncs, el seu so propi que reflecteixi la seva identitat artística. Les influències d'aquesta banda van des del rock, al pop, al funky, al reggae i al latin. Bàsicament això fan una música de fusió, un rock fusió, però ells diuen que no volen que se'ls limiti a cap etiqueta en concreta. El 2014, com ja us he dit, van començar amb els seus primers singles, Viure de l'Art, Vida Tropical, No t'agradarà i B12, i amb unes cançons que destaquen per la seva lletra, que connecta amb la seva barreja d'estils, que és una combinació entre energia i emocions. I acabem el programa doncs, donant les gràcies a en Robert i als Innat per escriure'ns, per deixar-nos ficar la seva música, que per cert la podeu escoltar a l'Spotify i també a YouTube, o si voleu els podeu seguir a Instagram amb Innat Group. I això, si et sembla, acabarem el programa amb una cançó que jo crec que us agradarà, tot i que es digui No t'agradarà.
Ah, aquí el guionista està bé, eh? Guionista que no hi ha.
No hi ha, però... no hi ha. Però això, sí, sí. Això està escrit, això...
Això ho has fet tu abans de començar el programa, has dit, sí, ara faré aquí la gracieta i quedarà bé i faré interessant.
Aquesta part me l'he escrit, no hi ha fletxes, sinó que això m'ho he escrit de veritat.
Molt bé, doncs esperem que ens agradi, encara que ells assegurin que no, i amb això acabarem el programa d'avui. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, Twitch, què més? Bueno... Tinder, totes les que hi hagin, allà poden estar al dia dels nostres programes, de les novetats, formacions diverses, i també poden deixar els seus comentaris on puguin aportar qualsevol informació nova o fer alguna pregunta o fer alguna crítica o algunes felicitacions, el que vostès vulguin. I recordin també que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o també a través d'iVox Premium, en la qual poden fer una aportació econòmica per ajudar a millorar aquest programa i a fer-nos feliços, i tota aquesta gent, que li diguem mecenes del programa, tenen en agraïment cada setmana contingut exclusiu i programes extra. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres, a partir de les 3 de la tarda, ja poden trobar a les nostres plataformes Spotify, iVox i Apple Podcast, el programa setmanal, i que també es poden escoltar els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Vilafant, els dimecres de 12 a 1 de la matinada a Ona Digital, els dijous de 9 a 10 del vespre a Ràdio Voltregà, i també, sempre que vostès ho vulguin, a les nostres xarxes socials és La Nit Més Fosca.
De Peace and Love. Peace and Love. Passem pels 80, on molts grups ho van començar a petar, i avui encara són referents, tal com ho sents. I no t'intentis comparar. Val molt més i és que... 2000, on el pop i el house són a tots els hits i ens passem l'estiu escoltant Verano Mix. I això encara no ha acabat. I és que ara hi ha el reggaeton i el trap. Pensa que això sempre repeteix.
Aquí la família d'Innat.
Uah, jo no sé com es fa això.
Tu tranqui, tio, tira-li.
Sembla que ara estem en aquesta etapa. Una base molt de fòbia a la butxaca. Anem a seguir el fil, però no sembla tan senzill. Donem-li el sou una mica d'autotune. Fent lletres plàstiques, no perdent el compàs. Segur no pots parar de moure el cos aquest ritme. No sé vosaltres, però som i ja m'agrada. Sempre queixant-nos de músiques urbanes. Potser haurem d'acceptar que això també és música. Per tant, relax, gaudiu d'aquesta etapa. Veieu, nosaltres fem de tot, però tot s'acaba. Tot i que això enganxa, potser hauríem de seguir amb el...
Wow, 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 wow. Tutu, però això és Innat, no?
I és que mai res no t'agradarà.